Són 6 els minuts que passen de les 10.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
I ara és moment d'abordar l'actualitat de la jornada que avui passa per presentar-vos les primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf. Unes jornades que tindran lloc aquest dimecres i dijous a Sant Sadurní i que ens apropa l'Eli Jiménez des de la capital del Cava. Eli, explica'ns.
Doncs, com bé dius, presentem ara les primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf, que organitzen les cambres de l'Alt Penedès i el Garraf de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona i també l'Agència de Desenvolupament Nova Garraf. Unes jornades que presentem amb el president de la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès, Ramon Giró. Molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia, molt bé.
Ramon, primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf. Enguany s'inauguren centrant-se en els serveis de transport i les infraestructures viàries d'aquestes dues comarques.
Sí, són dues comarques que estan molt properes, són veïns, i que tenim molts interessos comuns i, per tant, tot el que sigui mobilitat i transport entre l'una i entre una comarca i l'altra dintre de l'àmbit de la vegueria, jo penso que és molt interessant. I vam aprofitar el fet de que tenim molt bon rotllo, parlant així, entre les dues cambres, i vam pensar que seria interessant tenir en compte de que hi ha molta proximitat, però també hi ha una sèrie de problemàtiques, i sempre hi ha estat de comunicació en quant a mobilitat entre l'una i l'altra. O sigui, tenim diversos temes, com pot ser el ferroviari, com pot ser el transport públic, en el qual hi ha una sèrie de problemàtiques per tocar, i pensem que amb aquestes jornades que organitzem aquí a Sant Sadurní d'Anoia, precisament, que això està molt bé, i que se'n pot parlar des de l'àmbit d'estudis que hi poden haver-hi entre una comarca i les altres. I, per tant, vam pensar que seria molt interessant organitzar unes jornades, ja dic, descentralitzar-les del que seria Vilanova i Vilafranca, que són les dues capitals i que sempre són les que organitzen coses, i tenir la col·laboració de NODE, que és una agència de desenvolupament important, acostumat a organitzar simposis, i per altra banda l'Ajuntament de Sant Sadurní, que ens va facilitar tot el que necessitàvem per poder-les organitzar, i vam dir, tirem endavant, i ja tenim aquí les jornades aquest dimecres i dijous.
Ara ho deies, Ramon, moltes vegades quan anem de l'Alt Penedès al Garraf o del Garraf a l'Alt Penedès acostumem a anar amb cotxe, perquè sí que és veritat que hi ha com un dèficit, una manca de connexions, per exemple, en temes ferroviaris es fa complicat de vegades arribar al Garraf, i inclús també amb connexió d'autobusos és complicat.
Sí, qui no s'ha equivocat, jo mateix m'he equivocat alguna vegada, i en comptes d'agafar la línia interior, que és la que passa per Vilafranca, m'he equivocat i m'he anat per la línia de costa, i clar, què fas? De cop i volta et trobes que has d'anar a Sant Vicenç de Calders, i a Sant Vicenç de Calders agafar un altre tren que viatgi cap a l'interior. No és només això, en quant a mobilitat de pública de vianants per autobusos, sí que hi ha una freqüència, però potser hi ha una freqüència entre les dues capitals i d'una forma centralitzada, però una mobilitat de cara als treballadors doncs és una mica difícil. Sí que és veritat que tenim una C15 desdoblada que és fantàstica, i que menys mal que la tenim, perquè abans era terrible poder comunicar Vilafranca amb Vilanova, però bé, hi ha molts factors a tenir en compte, sobretot ara quan el tema de la mobilitat cada vegada és més important i cada vegada se'n parla més. I és mobilitat i és infraestructures també. Per tant, hi ha diversos temes que s'hauran de posar sobre la taula.
Primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf i, com bé comentaves, primeres jornades que aterren aquí a Sant Sadurní i que també ho deies, no? Una bona manera de descentralitzar, que sembla que normalment tot passa per Vilafranca o per Vilanova, en el cas de Garraf, doncs Sant Sadurní en aquest cas se situa com al centre d'aquestes jornades.
Sí, clar, econòmicament Sant Sadurní sempre ha tingut una importància gran i el factor industrial lligat al sector vitivinícola és molt important. Jo penso que el transport de mercaderies des de Sant Sadurní cap a diferents llocs d'arreu, de tant el que seria Catalunya com a fora, és prou important i per això hem tingut aquí una peceta fantàstica que ens ha permès poder treure tot el producte que generem aquí. Però clar, Sant Sadurní jo penso que té un pes econòmic prou important com perquè en el dia en què s'han d'organitzar unes jornades d'economia, i són les primeres jornades d'economia de les dues comarques, home, tenir-ho en compte jo trobo que està bé. I és això, una mica descentralitzar i que no tot sempre estigui en les dues capitals de comarca, que està molt bé, però que també hi ha altres poblacions i que, per tant, el que hem de mirar és de que, sí, com que això serà un segle que hem començat a partir d'aquí i que pensem que si es pot fer amb una periodicitat anual, es vagi cercant altres poblacions també importants econòmicament i buscant altres temes. També ara els hem centrat en la mobilitat, però es poden tocar altres sectors com pot ser el turístic, com pot ser el manufacturer, etcètera, etcètera.
Ara ho comentaves, la intenció una mica és que aquestes jornades es facin de manera anual i que vagin canviant el municipi, vagin rotant tant municipi com temàtica una miqueta per anar viatjant per totes aquestes dues comarques i anar coneixent una miqueta tot.
Sí, sí, les dues cambres en aquest sentit ens hem de preocupar de l'economia en general i per tant ara pensem que la mobilitat entre les dues comarques era un tema prou important com perquè sigui el primer, però sí que és veritat que hem de tocar tots els altres sectors de l'economia que seran prou importants i es poden anar parlant de l'un i de l'altre. I si ara ho han fet aquí al Penedès, a Sant Sadurní, la pròxima jornada que es facin l'any que ve, que esperem que es puguin fer, es facin en una altra població, que podria ser del Garraf o podria ser de la Penedès, per suposat.
Ramon, una miqueta com neixen aquestes jornades que organitzeu des de la cambra, amb Noda, com neix aquesta complicitat i la iniciativa per organitzar-les?
Tenim molt, molt bon... O sigui, nosaltres, la cambra està organitzada de tal manera que hi ha una cambra central a Barcelona i després hi ha unes territorials. Abans eren delegacions, avui en dia ja són cambra de l'Alt Penedès, cambra de Garraf, cambra de l'Anoia, i les tres cambres tenim una organització bastant, bastant comuna, de tal manera que el nostre personal administratiu poden anar en una i a l'altra. Per tant, el contacte que tenim entre les tres comarques és molt intens. Dintre d'un marc que també té que veure amb la vegueria i, per tant, qualsevol cosa que es munti aquí o allà ens afecta. De fet, aquest tipus de contacte tan intens que tenim entre les tres comarques fa que moltes vegades parlem de temes molt comuns i la veritat és que Garraf i Alt Penedès jo penso que tenim una connexió que pràcticament o és difícil que la puguin tenir altres comarques i, per tant, aprofitant això i aprofitant, ja dic, la bona connexió que tenim, vam pensar que seria interessant organitzar alguna cosa que ens ajuntés i que ens establís una relació encara més intensa dintre de la problemàtica econòmica que pugui haver-hi entre les dues comarques. I per tant, vam dir, va, organitzem-ho i bé, teníem la possibilitat d'unes eines que podria ser Node, que en aquest sentit s'hi ha abocat completament i aprofitant que estava el Garraf li vam dir, home, està molt bé que tot sigui guerra, però, ostres, muntem alguna cosa, ja que sempre, jo vaig estar ara, per exemple, aquest dissabte amb unes jornades d'emprenedoria i startups que eren Penedès-Garraf, bueno, pues a veure si la pròxima vegada ho podem fer al Penedès, que també estaria bé que no tot sigui Garraf. Doncs bé, dintre, aprofitant aquesta capacitat que té Naudé d'organitzar simposis, vam dir, home, pues a veure si ens dones un cop de mà, i, per altra banda, l'Ajuntament de Sant Sadurní, que ja dic, s'hi va posar molt bé a través de la Meritxell i a través de l'Ester de Nexes, fantàsticament, i totes les facilitats les hem tingut per poder-ho organitzar aquí a Sant Sadurní.
Ara comentaves, no?, el binomi al Penedès-Garraf és indiscutible, o sigui, la bona sintonia i aquest anar i venir d'indústria, d'economia, de gent, no? Moltes vegades vivim a l'Alt Penedès o vivim al Garraf, però la comarca del costat la tenim molt més propera que moltes altres comarques, no?, amb les que també limitem.
Sí, perquè hem de tenir en compte que hi ha dos factors molt importants, on n'hi hauria més, eh?, però hi ha dos factors molt importants. Un és el de formació. La veritat és que al Garraf, a Vilanova concretament, hi ha la Universitat Politècnica, per tant hi ha molts estudiants que se'n van cap a Vilanova. També la qüestió sanitària. Aquí al Penedès de moment no hem tingut servei de diàlisi i per tant hi ha molta gent que necessitaven diàlisi i que se'n tenien que anar als Camils de Sant Pere de Ribes. Això fa que hi hagi una necessitat de mobilitat pel sector públic i de persones, de ciutadans, però també hi és de transport, per suposat. Antigament hi havia molt de producte generat aquí al Penedès del sector vinícola que es transportava cap a Vilanova i s'embarcava cap a Vilanova per fora. Per tant, aquesta connexió sempre hi ha estat, la connexió de comarca d'interior i comarca de mar. I després ja podem anar tocant altres temes, com pot ser el turístic, com pot ser l'industrial i de transports de mercaderies. Per tant, sempre hi ha hagut la connexió, però sí que és veritat que hi ha hagut com una frontera, com unes muntanyes, que han fet que mantinguéssim una certa separació amb una dificultat de moviment entre l'un i l'altre. Ja dic, ara, gràcies a la C15, això s'ha afavorit molt, però segueix havent-hi aquesta connexió interior-mar, que jo penso que fa que encara sigui més interessant per aportar cada una de les dues comarques factors interessants econòmicament i de mobilitat de la gent entre una i l'altra.
Ramon, si et sembla, desgranem una mica la programació d'aquestes jornades, com dèiem, dimecres i dijous aquí a la Fassina de Can Guineu d'aquí de Sant Sadurní.
Sí, seran sessions matinals, comencen a les 9 del matí. Hi ha una presentació per part de gent, uns i els altres de l'Ajuntament, etc. Tenim una conferència molt interessant a les 9:50 amb el doctor Josep Oliver, que és articulista, que és un analista i catedràtic d'economia, i per tant jo penso que serà una conferència molt interessant. En acabat hi haurà la nostra cap d'estudis, Carme Pomeda, de la Cambra, que és la directora d'anàlisi econòmica del Ganivet d'Estudis Econòmics i Infraestructures, que parlarà precisament de les situacions actuals, tant en qüestions d'atur, en qüestions de mobilitat, etc. Després tindrem en David Moreno i l'Ester Massana, un d'Activa Prospect i l'altre del Servei d'Iniciatives de la Comunitat del Penedès. Després hi haurà l'Alícia Casar, que és la directora d'Estudis d'Infraestructures de la Cambra de Comerç, que posarà en valor els moviments de persones que tenim entre una comarca i l'altra. El Penedès s'està convertint en un bon lloc residencial per poder-hi viure, també per treballar, per suposat, però per poder-hi viure, i per tant hi haurà gent que vindrà a viure al Penedès i se n'anirà a treballar al Garraf, o se n'anirà a treballar a Barcelona, i al Garraf també els hi està passant una mica això, de que s'està convertint en un bon lloc per poder anar a viure al costat de Barcelona, i per tant hi haurà unes mobilitats entre un i l'altre i un anàlisi de les necessitats que hi puguin haver-hi en aquest sentit, ens l'expressarà l'Alícia. Això seria el dimecres. Després, el dijous, tenim una sessió que comença a les 10, bàsicament, no, perdó, a les 9:30, on ens parlarà el Pere Torres, director general de l'Autoritat de Transport Metropolità, de l'ATM, personatge importantíssim com a director general de tot el que sigui transport metropolità. Després ens parlarà pel tema de transport de mercaderies una persona que ha tingut i ha muntat una empresa importantíssima com és Coral, en Joan Comas, i per tant amb el transport de mercaderies i logística és una persona especialitzada. Després a les 11 tindrem l'Aurora Carbonell de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i Transport Urbà, i a les 11:30 vindrà la Marisa Saragossa, directora del campus de la Universitat Politècnica de Vilanova, i en Jordi Cullàs, o sigui, un parlarà de formació, en Jordi Cullàs, com a president del Consorci Sanitari del Penedès-Garraf, ens parlarà de les necessitats sanitàries i de mobilitat que puguin haver-hi entre una i altra comarca. Em feia l'altre dia una petita nota dient que el tema aquest de la diàlisi que he comentat, segurament que Vilafranca també ja ho podrà assumir i, per tant, ja podrem tenir resolt algun tema. Després hi haurà una taula rodona on intervindran els sindicats UGT a través d'en Francesc Rica, en Josep Maria Romero, de Comissions Obreres, l'Àngel Font com a president de la Cambra del Garraf i jo mateix com a president d'aquí, de l'Alt Penedès. Hi haurà una cloenda on vindrà el vicepresident de la Cambra de Comerç de Barcelona, Antoni Fitó, i la Rosa Huguet com a presidenta de l'agència NODE, i segurament algú de l'Ajuntament. L'alcalde ha excusat la seva presència perquè tenia altres tasques. Però bé, jo crec que seran unes jornades molt complertes i, a més, molt interessants per a tothom que vulgui venir.
Unes jornades molt completes, com comenta Ramon, i una mica com hem anat comentant, que potenciaran no només economia, sinó territori.
Sí, es tracta de sempre combinar les dues coses, no? O sigui, sabem que l'economia és global i això està molt bé, però hi ha unes circumstàncies específiques en cada un dels territoris que fa que aquestes característiques s'hagin de tocar concretament per cada un d'ells. I, per tant, en aquest cas, intentarem centrar-nos molt en les problemàtiques pròpies que tenim nosaltres aquí. I llavors, suposo que la cosa pot anar una mica més enllà quan es parli d'infraestructures. Tenim moltes problemàtiques en quant a quart cinturó, corredor mediterrani i tal, que tot afecta la mobilitat i, per tant, tot això serà molt interessant. I, sobretot, el tema de connexió entre les dues comarques.
Estem molt a prop de Barcelona, abans ho deies, no? Aquesta descentralització, hi ha molta gent que està marxant Barcelona, Baix Llobregat, Maresme, està venint cap al Penedès, cap al Garraf, perquè al final estem a tocar, no? de la capital, però què és el que encara ens manca?
Aquí, si tinguéssim que demanar alguna cosa, hauria de ser serveis descentralitzats. Ens estem convertint moltes poblacions en lloc de residència, això està molt bé, vindrem a dormir aquí, com que tenim una mobilitat bastant bona i cada vegada millor, podrem anar a accedir al Teatre de Barcelona, podrem anar a accedir al cine, podrem anar a accedir a qualsevol de la qüestió cultural a un altre lloc que no sigui la nostra població, però, clar, tot això ho estem perdent. O sigui, estem perdent tot aquest factor cultural, estem perdent també una interconnexió de la gent que abans en les poblacions, a través d'associacions, a través d'entitats, hi havia com molta connexió, sembla que això ho estiguem perdent, i penso que si hi ha alguna mancança bàsicament, de moment, hauria de ser aquesta, no? La manera de com ens interrelacionem entre nosaltres per tal de col·laborar al màxim i d'anar creant no només un lloc de residència, sinó també un lloc on es potenciï la vida de la gent, no? Del ciutadà, que al final acaba sent el més important, sigui laboralment, sigui essencialment, filosòficament, etc.
Ramon, jo ja que et tinc aquí, aprofitem una mica per analitzar com està ara l'economia aquí a la nostra comarca, a l'Alt Penedès. N'hem anat parlant en altres ocasions, venim d'una pandèmia, arrosseguem encara molts efectes i els que vindran, perquè diuen que la crisi econòmica la començarem a patir, ja l'hem començat a patir, però la patirem durant uns anys. Actualment, com estem?
Bé, hi ha molts factors. S'està parlant del factor de subministrament de matèries primes, per exemple. I, clar, aquí estem en un sector industrial important i, per tant, haurem d'estar molt al tanto de veure què ens passa amb les matèries primes, si arriben o no arriben, amb quines condicions, etc. Hi ha un tema de preus. S'està notant una inflació notable perquè els preus de les matèries primes estan pujant, els preus dels transports està pujant. Avui en dia una mercaderia portada a Xina ja val 4 vegades més simplement pel tema del transport, almenys amb la qüestió del transport. Hi ha la problemàtica energètica, els costos de l'energia s'estan disparant, tant el que és energia elèctrica com energia que prové del gas, i per tant aquí tindrem una altra qüestió a tocar, però hi ha altres factors que són bons. L'atur ha baixat d'una manera molt bona i podem estar contents perquè almenys en aquest factor, tenint en compte que tenim uns ERTEs que haurem de veure què és el que passa amb aquests ERTEs, a veure si acaben amb ERO o acaben amb un contracte laboral, i per tant haurem de veure què és el que passa. Però de moment l'atur ha baixat a tot arreu, però aquí almenys a la nostra àrea, l'Alt Penedès, ha baixat moltíssim i estem a nivells francament bons, molt semblants a Catalunya en general. I això ens ha de reconfortar, o sigui que hi haurà molts temes, perquè la veritat és que hi ha com una incertesa de veure què és el que passarà a partir d'ara en l'economia. Aquí tots estem amb una mica de por de veure si tindrem protes ampolles per poder embotellar, si tindrem taps, si tindrem càpsules, si tindrem etiquetes, si ens arribarà el paper, si no sé què, perquè pot ser que falti un material d'un d'aquests tipus de productes i, per tant, per culpa d'aquell material, de cop i volta no puguem tirar endavant. I no ho sé, hi haurà, o sigui, hi ha com bastanta incertesa perquè, clar, de cop i volta la producció ha augmentat i això fa que hi hagi una reactivació econòmica que potser l'haver-se ralentit, haver-se la cosa calmat, de cop i volta un increment tan fort amb la demanda de consum fa que hi hagi unes problemàtiques de subministrament que són importants.
Incertesa davant d'aquestes problemàtiques de subministrament, d'aquesta pujada dels preus pel que fa al transport, d'aquesta pujada de preus també per les elèctriques, per les matèries primeres, però malgrat tot ens quedem amb aquesta vessant positiva. L'atur ha baixat a l'Alt Penedès i això sempre és una bona notícia. Ramon Giró, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres aquí al Penedès en Xarxa i que vagin molt bé aquestes primeres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf, que, com dèiem, es duran a terme aquest dimecres i dijous aquí a Sant Sadurní.
Moltes gràcies. Jo insto a que tothom s'apunti, que pugui estar interessat, s'apunti a través de la web de la Cambra de Comerç de Barcelona o a través de la nostra seu a Vilafranca, que s'apuntin, és molt interessant. Sapiguen que la Fassina és un lloc magnífic per poder organitzar aquestes jornades i que jo penso que pot ser un bon atractiu i que tothom hi ha de venir.
Convidats tots, doncs.
Exacte.
Un minut i arribarem a 11:15 a les notícies amb aquesta Earth Song, aquesta cançó dedicada a la Terra a càrrec de Michael Jackson.
Stop to notice all the blood we've shed before. Did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping shore.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, gairebé un minut el que ha passat a dos quarts d'onze. És moment d'acostar-nos a aquesta informació a nivell local i comarcal. Des de la redacció de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem recordant que l'Ajuntament d'Olèrdola avalua l'impacte que tindrà per les finances municipals deixar d'ingressar l'import de la plusvàlua. El govern municipal d'Olèrdola, doncs, com el conjunt d'ajuntaments, reconeix que la sentència del Tribunal Constitucional que declara nul el sistema de càlcul de l'impost de plusvalua municipal suposa un bon cop de pal per a les finances municipals. En aquests termes ho expressava Jordi Catassús, portaveu del govern municipal d'Olèrdola. Ara l'equip de govern està estudiant l'abast de la sentència i com pot afectar el municipi. Una de les primeres conseqüències ha estat que s'ha procedit a revisar la proposta de pressupost que es preparava per l'exercici 2022. La possible disminució d'ingressos pot deixar de rebre. L'impost de la plusvàlua no afectarà els grans projectes que preveu donar continuïtat i impuls al govern municipal en aquests pressupostos del 2022. De manera especial, però, Catassús recordava que durant l'any que ve s'implantarà el sistema de recollida porta a porta a tot el municipi. També us volem explicar que els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Sant Sadurní van detenir el passat 27 d'octubre un home de nacionalitat italiana de 40 anys i veí d'aquest mateix municipi de Sant Sadurní com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública en la seva vessant de tràfic de drogues. Els fets van succeir el mateix dia 27 quan els agents estaven realitzant un control policial planificat a l'accés del terme municipal i van localitzar en l'espai destinat per a la roda de recanvi una bossa plena de cabdells de marihuana preparats per a la seva venda. Els agents van intervenir la substància estupefaent, aproximadament 3 kg de cabdells de marihuana, i finalment, davant les evidències, també van detenir el conductor. L'arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs. I ens acostem ara a Cunit per explicar que s'ha posat en marxa la campanya de xecs de descompte al comerç local. S'ofereixen, de fet, un total de 4.400 xecs de 10 euros cadascun. Com també han fet poblacions com ara el Vendrell o Calafell, Cunit també ha iniciat una campanya de xecs de descompte al comerç local. Es tracta d'una iniciativa que parteix d'un conveni amb la Cambra de Comerç de Tarragona. Ha de servir per ajudar tant el comerç, com que ha estat molt afectat per les restriccions, com també els clients. Com dèiem, en total es posen en circulació 4.400 xecs de descompte de 10 euros cadascun. Cada ciutadà en podrà obtenir un màxim de 4, registrant-se a la web xecs.cunit.cat. Un cop descarregats, tenen una validesa de 15 dies i es poden bescanviar per compres d'un mínim de 30 euros. L'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes, assegurava que la campanya tindrà un impacte elevat en els establiments del municipi. Daniel Martín, director general de la Cambra de Comerç, avançava també que uns 50 establiments prendran part en aquesta campanya. S'espera un impacte directe de 132.000 euros en vendes en una campanya que ja es troba en marxa. I acabarem recordant que Vilafranca ha acollit el Congrés Internacional de l'Enologia i del Cava. Aquest congrés internacional, organitzat per l'Associació Catalana d'Enòlegs, centrat en parlar de l'enologia i del cava, i que també va servir per celebrar la nit de l'enologia 2021, es feia divendres a Vilafranca. Un esdeveniment que és un punt de trobada i de referència dels enòlegs i enòlogues i que va tenir lloc presencialment a les instal·lacions de l'Enològica, però que també es va poder seguir online arreu del món. En aquesta edició, el lema del congrés era Biomolècules i innovació disruptiva en enologia, i l'objectiu era abordar les noves funcions de la molecularitat i el processament de dades. Un congrés que començava amb una sessió teòrico-pràctica sobre l'ús i el processament de dades per a la caracterització sensorial del vi i la seva aplicació al celler.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un dilluns més hi ha retrobada amb la nostra educadora canina de capçalera, la Neus Bertran d'Intercanis. Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, com porten els gossos el fred? El noten tant com nosaltres?
Sí.
Sí.
Sí, no els hi ha... en general no els hi agrada gaire. Sí que és cert que s'activen, també depèn de la raça, perquè aquestes races més de muntanya, més peludes, que tenen aquesta doble capa de pèl, els hi agrada, estan còmodes. Però els gossos amb el pèl més curt, més, que tenen la pell també més fina, que no estan tan preparats per... que són més del sud, diguéssim, no? No estan tan preparats pel fred, els hi costa. I els hi agrada molt estar sota la manta i a l'hora de sortir al carrer jo m'hi trobo amb els que anem a la muntanya a passejar.
Els fa mandra?
N'hi ha molts que els hi costa sortir. Després s'ho passen pipa. I inclús, el que et dic, estan més actius que a ple estiu, però sortir al carrer és com nosaltres, no? Suposo que et fa com més mandra.
Així estem igual, eh?
Sí.
Entomant ja aquest fred i acostumant-nos mica a mica. De tota manera, avui no parlem del fred, sinó que la Neus ens planteja un tema original, no sé si li hem tractat pas mai, i és què passa quan arriba un nadó a casa, i en aquesta casa ja hi ha un pelut.
Sí, exacte. Sí, sí. Per les persones que estiguin a punt de tenir un nadó, o les persones que potser s'ho estan plantejant i tenen un gos, hi ha uns consells que poden anar bé per prevenir certs problemes.
Perquè d'entrada és compatible, eh? Animal i nadó poden conviure bé.
Sí, en general sí. Hi ha casos en els que hi ha gossos que els nens ja d'entrada no els hi agraden. Llavors aquí s'ha de fer potser un treball molt més acurat, no?, a l'hora de presentació, de procurar una bona convivència, però generalment va bé. Sí que he tingut algun cas que ha sigut inviable, inclús, eh? I han hagut d'estar el nen i el gos amb una separació física, sí. Però són molts pocs casos. I en general són gossos que ja han sigut adoptats, almenys els casos que he tingut jo, adoptats i que segurament ja venien amb algun tipus de problema o por cap als nens. I l'adaptació ha sigut molt, molt complicada o gairebé impossible. Llavors, clar, has de prendre mesures dràstiques.
Podríem establir el símil que se senten una mica reis destronats, com quan arriba un germanet, el germà que ja hi era, se sent una mica descol·locat, no?, allò, destronat, perquè ja no és el rei de la casa. Amb un gos passa una miqueta el mateix?
Passa bastant algo similar, sí. Sí, perquè normalment, si és, per exemple, el primer nen que ve a casa, nen, nena, el gos, doncs, clar, hi ha molts canvis, si ja n'hi ha d'altres, doncs és un mes, no passa res. Però si fins ara el fill era ell i l'atenció anava cap a ell i tot el temps anava més dedicat a ell, sí que, clar, noten un canvi, per això s'han de fer certes coses bé, perquè això no es converteixi en quelcom negatiu i que pugui generar, doncs, un tipus de gelosia o de frustració associada amb aquell ésser que ha vingut nou i això pugui portar conductes incorrectes, no?
Doncs anem a plantejar, estudiar com s'ha de fer perquè hi hagi aquesta bona convivència. S'ha de començar abans que arribi el nadó, abans de parir?
Sí, sí, abans de parir, perquè, a veure, en general, quan vingui el nadó, hi hauran uns canvis, tant segurament d'horaris com d'espais, no? I com de rutines. Per exemple, els passejos segurament seran més curts durant potser els primers mesos, no? Perquè has de dedicar més estones amb el bebè, no? Després, per exemple, a nivell d'espais, en molts casos també es planteja, doncs, ostres, doncs ara el gos volem que estigui en un cert lloc o que no tingui accés lliure, per exemple, a tot arreu o a l'habitació del nadó, no? Per exemple. Clar, llavors tots aquests canvis jo recomano que no es facin d'una manera abrupta, d'un dia per l'altre. I aquí, per exemple, doncs, podem començar a treballar un parell de mesos abans, perquè el gos no associï tampoc que tots aquests canvis són arrel de que ha aparegut
aquella coseta aquella nova, no?
Sí.
Cridanera, sí. I ploranera.
Exacte. Que ja tot això és ja un estrès en si. La nova olor, els sorolls, que ells moltes vegades, si no han estat mai en contacte amb un nadó, no ho entenen molt, no? Sí, és una persona, però quina cosa més estranya, aquests sorolls, aquests plors.
Molt diferent al que està acostumat, no?, els adults.
Clar. Llavors, tots aquests canvis de si ens plantegem...
Això sí és que els volem fer, no són obligatoris, no?
No, però jo almenys m'he trobat en que sí que les persones es plantegen a fer uns canvis d'espais i de... En general, acostuma a passar, no? Sobretot això, és que no volem d'entrada que entri a l'habitació del nadó. Després ja segurament, doncs no hi haurà problema. Ja sigui pels pèls, ja sigui, no ho sé, per mil coses, no? Llavors,
tot i que jo havia llegit, en base científica, que aquest contacte estret entre canalla i animals i gossos...
Puja les defenses.
Exacte, els immunitza d'alguna manera, no?
Jo crec
com
que
jugar
al
sorral i tantes altres coses.
Jo crec que sí, que és bastant cert, no? Però, clar, a vegades, doncs, jo tot això ho comento amb les persones, no? I a més que a nivell de contacte en altres moments hi estaran en contacte. Però, bueno, és com una idea de mantenir el lloc del nadó més escèptic, més... Pot passar, en més d'un cas m'hi he trobat.
I aleshores com preparem aquests canvis? Això, un parell de mesos abans?
Sí, ja, per exemple, evitant que el gos, si no volem que vagi per certs espais, doncs evitar-ho ja un temps abans. Per exemple, no? Limitant aquest espai durant un temps.
Per tant, la idea bàsica és que ell no associï aquests canvis a l'arribada del nadó.
Exacte.
Que no vegi una causa-efecte.
Clar, ja és prou canvi que vingui una persona nova com a sobre trobar-se doncs moltes altres coses que no segurament l'estressaran encara més, no? El tema, com deia, dels passejos, també
els escurcem també abans.
Sí.
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 Clar, això sap greu, perquè en aquell moment tens temps,
sí,
i t'ho pots,
sí,
permetre.
I segurament els passejos més curts, tot és prevenció, després no té per què passar, no? Però segurament aquests passejos que fem més curts ara, potser quan vingui el nadó, si ens trobem bé i tot va bé, segurament podran tornar a ser el temps que eren. Però, en general... No és tan comú, no? Potser si al vespre, doncs, amb el gos anaves, doncs, més d'una hora fora al carrer i el pipicant, i doncs si ara tens un nadó, és possible que aquella hora, per mil coses, no puguis estar tant de temps. Llavors, per exemple, aquesta estona que al vespre ja estàvem molt de temps a fora i tal, si ho escurcem un temps abans de que vingui el nadó, tampoc és un problema. La qüestió és que el gos s'habitui a aquestes retallades, tampoc que siguin massa exagerades, no? Però vull dir, introduir ja els canvis abans de, perquè no ho noti d'una manera tan abrupta, com deia, no?
Això és el que podem fer abans, un parell de mesos abans.
Sí. Qualsevol canvi que ens plantegem, introduir-ho abans. Un altre consell també que dono és, que potser no té tant a veure amb aquests canvis, no? de rutines, però agafar algun nino, peluig, embolicar-lo i posar-lo amb la postura, amb la posició com si portéssim algú als braços. Perquè serà una nova postura que el gos ens veurà contínuament i és també una mica per que ell entengui que tenim alguna cosa als braços, que a vegades els hi sobta molt i tenen molta curiositat per veure que portem els braços i salten. Llavors, si ja ho treballem una miqueta abans, aquestes coses, aquestes imatges, el gos ja no ho trobarà tan estrany.
Mm-hmm. Arriba el nadó a casa, els hem de presentar d'alguna manera?
Sí, generalment el que es fa és, bueno, primer ensenyar el peu, no?, perquè el gos pugui anar olorant amb molta de cura. És que, clar, també depèn molt de com sigui el gos. Si és un gos molt tranquil i tal, no hi haurà massa problema, però si és un gos més actiu, més que et salta més al damunt, doncs totes aquestes mesures potser sí que s'han d'anar prenent amb molta cautela, no?, de mostrar-li al bebè, perquè potser el primer moment doncs li posa la pota al damunt i...
O el llepa. Ah,
exacte, llavors hem d'anar a poc a poc. Hi ha un mite que sempre es deia, doncs, el primer bolquer que li posem al nadó li hem de portar perquè conegui l'olor. Ell, de seguida que el
bebè nadó, entri a casa...
Sí, neixi, ja estan a l'hospital, ell ja les olors ja les sentirà quan, si per exemple algú de la família ha estat allà en contacte, el pare, per exemple, i torna a casa, ja sentirà aquesta olor.
Aquesta nova olor ja la coneixerà.
Sí, no, clar, no cal, eh?
No cal tota la pastifada.
El nas del gos va,
de
molt, va molt més enllà.
Val.
Sí. Llavors, la presentació podria ser així, a poc a poc, intentant que el gos entengui que no cal que envaeixi el seu espai, perquè, clar, un nadó al principi és molt tendre, no?
Molt qualsevol fràgil. Coseta,
sí, sí. Llavors, després, també anant veient com reacciona el gos i tal, podem deixar-li, si és un gos, com deia, doncs molt tranquil, que respecta els espais, que va amb curiositat, però no sense envair massa l'espai vital, podem anar deixant més marge, sempre estant nosaltres present, perquè evidentment tindrà moltíssima curiositat. I a més, clar, és una persona nova que està allà les 24 hores i...
I es fa sentir.
Exacte.
Es fa notar, perquè tothom, tota l'atenció de tots els que entren, sí, en aquella casa va dirigida cap a aquesta coseta,
clar,
nova.
L'atenció, el temps...
Tot.
Llavors, també, clar, hem de valorar això de l'atenció, no?, que hem de continuar dirigint, per intentar fer l'esforç de continuar dirigint l'atenció cap al gos. Evidentment no serà la mateixa, però intentar... mimar-lo més, inclús, no?, perquè no se senti exclòs, que pot passar, no?, bastant atabalat, que en l'últim que penses potser és amb el gos, sobretot els primers dies, doncs intentar que el gos, fer-lo partícip de tot una mica, no?, a l'hora dels passejos, si podem, també que comparteixi aquests passejos.
Per exemple, tu recomanes sortir a passejar tres, l'adult que ho acostuma a fer, el gos, incorporar el nadó o millor deixar un marge?
Jo ho aconsello,
sí,
però també dependrà del cas. Seria l'ideal, no?, que el gos pugui venir també als passejos, perquè, ostres, ara surt al carrer, el meu company surt al carrer amb allò nou que ha vingut i jo no puc, què passa? Perquè jo no? Llavors, interessaria que sí, que sortís. El que ens podem trobar, problemes de logística, de la corretja amb el cotxet, que si el gos tiba, clar, aquí també, doncs, en aquest temps abans de que vingui el nadó, també es podrien fer pràctiques amb el cotxet buit i el gos passejant. També seria interessant poder fer una prevenció i un entrenament de que quan anem amb el cotxet, doncs tu vas al costat sense atibar. Això també és una cosa que estaria molt bé introduir-ho abans de que vingués el nadó, perquè jo m'he trobat molts casos de que no puc sortir amb el cotxet, amb el gos lligat, perquè em fa unes tibades, em fa... Llavors, clar, hi ha d'haver un treball previ aquí també, important.
I d'aquesta manera també conèixer aquest nou element, que és el
també,
cotxet,
veus,
és, al qual no està acostumat.
També seria una part important de treballar abans de... Sí. Encara que em sembli absurd sortir al carrer només amb el cotxet, però a nivell d'entrenament pot ser molt, molt, molt positiu.
Sovint ens expliques que quan aprenen a fer alguna cosa que volem que facin, la forma d'entendre's és premiar-los quan ho fan correctament.
Sí, sí.
Aquí introduiríem algun tipus de premi, si l'experiència està anant bé...
Aquí jo crec que més el premi seria que el gos veiés una satisfacció per part nostra. De si, més que treballar, per exemple, en aquest cas, amb menjar, jo treballaria... Amb menjar sí que més endavant, amb casos de que el gos, per exemple, no tolera els nens o ha tingut alguna conducta incòmoda cap als nens, aquí sí que podem introduir menjar dels nens cap al gos. Però en aquest cas que estem parlant d'adaptació, de noves situacions, jo treballaria més a nivell emocional, més que a nivell de donar-li un premi de menjar. Si no, si el gos, per exemple, doncs està respectant l'espai del bebè, del nadó, i això, doncs, felicitar-lo i dir-li molt bé. I el gos també ha de veure que tu ets la mare o el pare, són una clau allà, que és una cosa molt important entremig de la relació d'ell i del nadó. O sigui que nosaltres, diguéssim, tallem el bacallà allà. Som els que...
Sí, ens hem d'imposar.
Més que imposar, que vetllem per aquell nadó, que és el nostre nadó, i que vetllem per ell. No cal tampoc potser arribar a imposar-se, no? Però sí de posar una miqueta com un límit de vigila, no, hi ha certes coses que hem de tenir en compte. Que més endavant, quan el nadó sigui més gran, serà a l'inrevés. Haurem de posar aquest límit amb el nadó.
En direcció contrària.
Exacte, perquè quan el nen ja va creixent i té, normalment, generalment tenen molta curiositat per allò pelut que es mou, no? Doncs aquí hem de començar a posar límits al nadó. I també així el gos se sentirà... diguéssim que hem de ser, com sempre, els mediadors, no? en la seva relació. Que en molts casos pot ser molt, molt fàcil i no hi té per què haver cap problema. Però a vegades sorgeixen problemes.
I podem veure conductes estranyes, diferents, que no mengi, que estigui desganat, que reaccioni d'una forma no habitual?
Podria ser, sí, perquè els gossos... També depèn del cas, depèn de l'edat, depèn de com sigui el gos, el vincle que tingui amb nosaltres, la sensibilitat que tingui, no? Però sí que pot tenir alguna conducta de... sobretot derivada de l'estrès de la nova situació. I perdre el menjar, la gana, sí, podria ser una, no? Fins que duri aquest estrès i aquesta adaptació a aquest canvi que hi ha hagut.
O sigui, per l'animal, l'arribada del nadó suposa
un estrès. Igual que pels papes, pel nadó també.
Sí,
sí, sí, generalment
en
sí.
En aquella casa hi haurà molt d'estrès entre el d'uns i altres.
Clar, és que generalment ja els pares, no?
Sí,
ja
sí.
Tenen un nivell d'estrès
bastant més alt.
Amb aquest
hi comptem, però
alt.
Clar, l'animal, ell també està vivint la situació tot, amb estrès.
Sí, perquè tot canvia, tot canvia. Tot canvia i sobretot això, no? La tensió, la tranquil·litat. O sigui, a més el nadó doncs plora, no dorm, i els pares també, doncs clar, això t'afecta l'humor. Són uns mesos una miqueta complicats. Llavors, si fem abans una mica de prevenció amb certes coses, bueno, ja tindrem una mica més treballat aquestes coses, no? Però és inevitable.
Quan triguen a adaptar-se i a reprendre aquesta nova normalitat?
Clar,
depèn del nadó, em diràs, no? Dels
sí,
pares.
Sí, i es triga temps, perquè hem de tenir en compte...
No és ràpid, eh? És sincera, no és ràpid.
Clar, perquè també hem de tenir en compte que el gos s'ha d'anar adaptant no només a la primera moment de l'arribada del nadó, sinó que aquesta personeta cada setmana, bueno, cada setmana, cada mes, cada anirà fent canvis. I anirà de sobte un dia, doncs, el gos notarà que el nadó se'l mira fixament, no? I així directament a la cara. I això hem de vigilar perquè per als gossos, en els que potser ja no els agrada molt als nens, aquest tipus de mirada tan fixa pot ser una amenaça. I quan comencen, per exemple, a gatejar, també pel gos pot ser una amenaça, també, que el nen vagi tot content cap allà, cap a ell, no? I potser el gos pues, no té ganes d'interactuar en aquell moment. Llavors, sempre mentre tinguem nens petits, i et diria que fins que són ja a partir dels 5 anys que ja has pogut treballar moltes coses d'ells, de respecte, de respecte sobretot de l'espai, de que cadascú té les seves joguines... Sempre has de fer una supervisió, sempre, perquè cada moment passen coses noves en l'evolució d'un nen, no?
I a més va molt ràpid.
Va molt ràpid i, clar, i el gos, llavors, això que em deies de l'adaptació, s'ha d'anar adaptant...
Progressivament.
Mensualment als nous canvis.
Sí, sí. Neus, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, per aquesta bateria de consells al voltant de l'arribada d'un nen, una nena petita, recent nascut a casa, quan hi ha gos. Un plaer, fins molt aviat.
Gràcies a vosaltres, adeu.
Des de la finestra d'aquest vagó que m'acull, veig com passa aquesta terra que és el trosset que més vull. Són muntanyes de sucre el que em queda en el record. Espero que siguis feliç.
Amb Cesc Freixes posarem el punt i final a aquesta segona hora. De seguida arriben les notícies de les 11.
Per Santa Clara he trobat a faltar els teus ulls i tot el que m'explicaven de la vida de reull. Però no canvio de trinxer. És més, viuré per mil quimeres com un final de genet. Vull ser la mà dels qui t'esperen. Jo també cremo la meva nau. Avui no marxo, aquí em planto. Jo també cremo la meva nau. Aquí em quedo, aquí em planto. Let's do it.